Ara passen 6 minuts de les 11. D'alimentació conscient n'aprenem cada mes en aquestes cites que tenim amb les dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès i el Garraf. Avui ens acompanya l'Anna Ferrés. A ella la trobareu tant als CAPs de Vilafranca com a l'EAP Alt Penedès Rural. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Avui parlem de castanyada i de tots aquells aliments típics d'aquesta tardor, d'aquesta festa tan emblemàtica.
Sí, Sílvia, com bé dius, durant la castanyada tenim com tres grans aliments molt emblemàtics. Primer trobem el moniato, no? Qui no fa moniatos al forn. També trobem les castanyes i els panellets. Si ens centrem una miqueta en el que és la castanya és un fruit sec que només el trobem ara, no?, de temporada. Per tant, us animo a que l'aprofitem. I és un producte molt, molt ric en nutrients, a diferència dels altres fruits secs més convencionals o que tenim més així a la mà, com l'ametlla, l'avellana o la nou, doncs ens aporta una miqueta menys de calories i de greix i els seus hidrats de carboni, els seus sucres són així d'absorció lenta, així que ens proporciona energia de llarga per aguantar tot el dia.
Suposo que la millor forma de consumir la castanya és castanya natural, no aquelles que venen amb almíbar o de conserva, no?
Sí, correcte. Això seria extrapolable una mica a tots els fruits secs, però animaríem a consumir la castanya crua, ben pelada, o fins i tot torrada. Sí? Però en almíbar o amb sucres o amb altres formats així poc saludables no el recomanaríem.
Clar, és una llàstima. És molt bona la castanya, però com que és tan temporal que en fem tan poc consum, no? I a vegades el temps tampoc acompanya, ja fa anys que no fa fred per Tots Sants i, per tant, suposo que no se'n consumeixen tantes com abans.
Correcte, sí que és veritat que el consum de la castanya una mica disminuït, el format aquest de la torrada, no?, d'anar-lo a buscar
la paperina, la castanyera,
correcte,
no?
Sí, allà amb la castanyera, no?, que tots la visualitzem amb pues, la faldilla ampla, amb el davantal negre, amb el seu mocador al cap, no?, amb la seva paperina de paper de diari. El ser calent potser no ens incita tant, però sí que la podem menjar crua, que seria una temperatura ambient, que seria més agradable de consumir.
Són aliments, els típics de la castanyada, energètics, aquest moniato que també hem fet al forn, potser els panellets. Són aliments que alimenten.
Sí, correcte. O sigui, pensant la natura és sàvia i pensant una mica en l'època aquesta del fred, són aliments molt, molt nutritius, molt energètics i que ens proporcionen aquesta energia per poder estar en alerta durant bastantes hores.
Tot i que hi ha el factor canvi climàtic, que està canviant les coses, però de moment la natura fa el seu curs, no? I ara toquen moniatos, castanyes i per Tots Sants menjar panellets.
Sí, correcte.
Anna, vosaltres sempre reivindiqueu que mengem els aliments de temporada. Per què és important? Perquè si avui puc menjar qualsevol fruita que ve de Llatinoamèrica i que ara no toca, si avui puc menjar maduixes i no castanyes o moniatos.
Mm-hmm. Correcte. Avui en dia, no?, la globalització ens ha fet que tinguem un accés i una disponibilitat alimentària molt, molt gran, fins i tot amb aquests aliments que no són de temporada, però nosaltres sempre reivindiquem, com tu dius, el fet de consumir aquest producte de temporada i de proximitat, perquè són molt més nutritius. El cultiu del producte local i que s'ha cultivat en el moment fa preservar molt més el contingut de valor nutricional, de vitamines, de minerals, de la fibra, d'aquests aliments. Per tant, per primera part aniríem per aquí, no?, el seu contingut nutricional i també doncs, per afavorir el petit productor, que és el que té el producte del moment, no?
Clar, i aquests productes, aquesta fruita, aquesta verdura que ve de l'altra banda de l'Atlàntic, penso que moltes vegades la deuen collir que no està madura.
Sí, correcte. De fet, tots aquests productes importats sempre aproximadament els poden arribar a recol·lectar un o dos mesos abans de que tot arribi com a consum i va passant de càmera en càmera, té trajectes molt llargs i quan t'arriba és de molt baix valor nutricional i fins i tot organolèpticament el gust, no? Ostres, proves i dius, no té gust a l'aliment que estic buscant, sigui el quin sigui.
Tornant als fruits secs, aquestes castanyes que tenen aquesta temporada tan curteta, deies així ràpidament que cal posar-les en valor respecte a altres fruits secs que estem més acostumats a menjar i que mengem tot l'any, no? Són interessants les castanyes.
Sí, correcte. És a dir, tots els fruits secs són interessants amb la seva mesura, cada un té la seva propietat, però tenint en compte que tota la resta de fruits secs són atemporals, no? Que tant els trobaré a l'agost com a l'octubre, no? Com ara, o qualsevol època de l'any, la castanya sí que tenim aquesta temporalitat, que només la tenim ara durant dos o tres mesos, ara a la tardor, doncs que aprofitem i consumim aquesta castanya i temporalment deixem de consumir una mica més els altres fruits secs.
L'Anna ens donarà idees per menjar castanyes. Després, a la recepta, ens ha portat una recepta justament que inclou castanyes per menjar-les de forma diferent. Jo et plantejo el dubte del milió, com cada sessió d'alimentació conscient. I és que és una època, la tardor, en què la indústria ens bombardeja amb què toca suplements vitamínics, no? Realment, són necessaris? Els recomaneu com a dietistes nutricionistes? Tenen una funció interessant?
La resposta seria que no. D'entrada diria que no, perquè suplementar-se amb vitamines o minerals sense una prescripció mèdica i una justificació que hi hagi una carència nutricional no seria indicat sota cap concepte. Per tant, el nostre missatge sempre seria d'intentem portar una alimentació saludable, equilibrada, variada i suficient per evitar possibles suplementacions alimentàries i si arribés el cas de que una persona ho necessités per salut, doncs sempre seria sota supervisió del seu professional sanitari de referència.
Per tant, entenc que hi ha d'haver una analítica, per exemple, que mostri una carència determinada en vitamina D o en el que sigui i que llavors el professional es plantegi suplementar, no? Pal·liar aquest dèficit i ajudar. Però pel nostre propi compte, perquè ve la tardor, el dia s'escurça, arriba el fred, sí o no, no ho sé, no seria la forma.
Correcte. Sí, primer hauríem de determinar que realment estem davant d'una persona que té una carència nutricional, sigui d'una vitamina, d'un mineral, assegurar-nos que és així i que aquesta no es pot revertir amb alimentació, sinó que té una carència molt, molt elevada que sí o sí ha de venir per mitjans d'un suplement, un reforç bastant important. Si no, moltes vegades, si són deficiències molt lleus, a través d'una bona alimentació podríem reequilibrar aquest punt.
I això serveix tant pels suplements químics de síntesi com pels naturals, que sembla que sigui més fàcil autoreceptar-se'ls?
Clar, així d'entrada, si ens haguéssim de suplementar, sempre seria molt millor intentar tendir a un suplement de bona qualitat o amb pocs químics afegits. Però tornem una miqueta al que hem comentat, que si arriba el moment que t'has de suplementar, sí que ho deixaríem a un professional sanitari que sigui qui determini quin és el més indicat en cada cas.
Ara vas contra tota la indústria, que ens bombardeja amb publicitat. Així que comença la tardor.
Bueno.
És una lluita de David contra Goliat, una mica, perquè han creat com aquesta necessitat.
Clar, cada un suposo que busca el seu terreny, però no entraríem en aquests temes.
I els pacients us demanen suplementació?
Bueno, a nosaltres concretament, com a nutricionistes no, perquè no entra dintre de la nostra cartera de serveis, llavors ja ens fan, el seu professional de referència ja no ens fa arribar aquest tipus de demandes.
Anem al mercat, què hi trobem?
Doncs el mercat de la tardor és molt interessant, trobem molta varietat, més enllà de que els prestatges del petit comerç puguem trobar de tot, però principalment es destacarien així com a fruites. Tenim la magrana, que costa molt de pelar, però és molt, molt agradable i molt nutritiva.
Tens algun truc? Perquè n'hi ha molts, hi ha molts vídeos, però no sé si acaben de funcionar, eh? Perquè necessita temps per l'Una Magrana al final.
Sí, el secret l'acabes de dir, necessita temps, paciència i voler-s'hi posar. Sí que un dels truquets així que funciona força bé és jo agafo la magrana, la tallo per la meitat i amb l'ajuda d'una cullera li piquem el cul i a poc a poc va saltant aquests granets. Ara bé, hi ha una part que amb el picar de la cullera el passem a trinxar una mica. Però sí, seria una manera. També tenim el caqui, no? Tenim també, ara comencen els alvocats, no? També tenim el gers, tenim els kiwis, la llimona, i una mica més aquestes més conegudes i tradicionals, que serien com la mandarina, la taronja, la poma, i ja comença a retirar-se una mica tot el que ve a ser la fruita més d'estiu i incloent una mica també el codony, no? Que ja queden els últims. Així com a verdures, no? També trobaríem la carbassa, que també és molt típica de l'època.
Però carbassa al final n'hi ha com tot l'any, eh? Suposo que són diferents varietats. Sí que hi ha un moment a l'estiu que para, però al cap de res ja en tornes a tenir.
Torna a ser correcte. També és veritat que la temporalitat més forta de la carbassa és ara, és amb la tardor, i ara és també la que es recol·lecten més grans. No? És les que trobem més varietats amb aquest tipus de fruit, la llargada, la més rodona, si ens agrada més un gust, l'altre. També tenim la carxofa, que ara ja comença a arribar, també. Tot el que venen a ser les fruites aquestes més verdes, no? Els bròquils, la col lombarda, principalment és la de color lila, que la tenim ara, i la coliflor. I també ara també comencem a trobar ja una mica el que ve a ser l'espinac, l'escarola, i, com no, els estrelles de la castanyada, la castanya i el moniato.
Esclar, esclar. A l'alimentació conscient sempre us explicarem una o dues receptes, però sempre en caurà una, això sí, sana, nutritiva i amb aliments de temporada, que és el que aquí reivindiquem. Què ens portes avui, Anna?
Com no podia ser una altra, li hem de donar valor a la castanya, que ja ho hem comentat fa un momentet. Us proposo una crema de castanya que podeu acompanyar amb un xips de moniato. Sí? Llavors, començaríem, si teniu paper i boli, per poder anotar. Agafaríem 25 castanyes, un pit de pollastre, una branca d'api, una ceba mitjana o porro, a preferència del consumidor. Agafaríem també un bon oli d'oliva verge extra.
Va caríssim, eh? No l'estalviem per això.
Bueno, ara quan comencem a fer la recepta valorem a veure si l'estalviem,
sí,
o no.
Sí, més o menys, sí, però que no falti l'oli.
Correcte, un rajolinet d'oli sempre és important en aquesta recepta, també li dona el gust. També hi posaríem un parell de dents d'all, l'aigua, aproximadament un parell de litres, i també una miqueta de llet o de crema de llet, o fins i tot formatge, si algú prefereix el formatge. També és opcional, que aquesta última part és opcional. Fins i tot per vegetarians o vegans, si ho volguessin retirar, queda molt bona igual. Afegiríem un pelicó més d'aigua i ja estaria. Llavors, què hem de fer? Primer agafarem la castanya, sí? I la castanya la posarem a bullir aproximadament uns 15 minuts, més o menys, per facilitar que la castanya se'ns pugui pelar bé. Un cop jo ja tinc la castanya pelada, me la guardo en un recipient i me'n vaig i m'agafo el porro, la ceba, l'all, sí? Ho tallo tot, agafo el pollastre, també ho tallo, llavors el posarem en una olla, posarem una miqueta aquest oli d'oliva que comentàvem, no cal que siguin amb gran abundància, una mica, i posaríem tota aquesta ceba, l'api, tot ben talladet a dintre, i ho remenaríem. Esperaríem que es dori una mica, que agafi una mica aquest xup-xup, i llavors hi afegiríem l'aigua, taparíem, que vagi fent una mica aquesta cocció, i un cop ja veiem que està una mica bastant reduït el caldo, i afegiríem les castanyes. Llavors remenem que les castanyes s'acabin de coure, i un cop tot estigui ben cuit, ben homogeni, per dir-ho així, ho retiraríem del foc i ho trituraríem. El que podem fer abans de triturar seria valorar una miqueta si ens agrada més una crema més pastosa, més tipus puré, ens agrada més una cremeta més lleugera, més fàcil de consumir, i en funció d'això trauríem una miqueta d'aigua o no en trauríem. Jo sempre recomano que d'entrada la traiem i a poc l'anem afegint, que així aconseguim la textura que desitgem. Sí? Si algú hi volgués posar un pel·licó de sal o de pebre, també està molt bé com per amanir.
Deies que, suposo que per decorar, hi havia xips de moniato, també, no?
Sí, correcte. Llavors el que agafaríem seria el moniato, el pelaríem bé i el tallaríem molt, molt, molt finet i el posaríem al forn, a que es torri, a que quedi així el cruixentet i un cop tinc la crema servida, decoro amb 2 o 3 xips de moniato per sobre.
Quina salivera. És que és bona la castanya, eh? I una crema així...
Correcte, la castanya és molt gustosa i us animo que proveu i fins i tot aquesta crema de castanyes la podem utilitzar en menor mesura per acompanyar altres plats, podem fer un pollastre i l'acompanyem, o podem fer un peix i l'acompanyem, podem donar-li molta sortida a aquesta mateixa crema i no com a únic plat per consumir.
Quants dies aguanta a la nevera un cop elaborada?
Depèn de la conservació que n'hi fem. O sigui, si jo, per exemple, preparo avui la crema, jo la poso en una bona fiambrera de vidre, la tapo bé, la poso a la nevera ben reservada i 3-4 dies ens el pot aguantar. Sí? Mirarem que en el recipient no ens quedi aire i ja estaria bé. I sempre i quan tinguem un bon frigorífic que estigui bé de temperatura. Si no, la seva vida es reduiria un parell de dies.
I aquests dies també farem panellets. No sé si alguna idea o alguna recomanació perquè siguin sans, aquests panellets.
Clar, mira, Sílvia, el que et comentava, panellets, també heu portat una recepta de panellets. Sí? No sé si vols que la comentem.
Sí, i... digue'ns 4 idees i tant.
Sí? Vale, de panellets, l'estrella per fer el panellet és tenim una bona ametlla marcona, una bona farina o fins i tot farina d'avellana. Llavors agafaríem una miqueta de sucre. Els pastissers dirien que hem d'agafar meitat i meitat de farina, meitat de sucre i una miqueta de clara d'ou. I llavors faríem la massa, aquest massapà, i el deixaríem reposar a la nevera unes quantes hores, unes 3-4 hores. Llavors, què podem intentar fer perquè sigui una miqueta més saludable i disminuir una mica aquest sucre llustre que tanta quantitat n'hi arribem a posar? Podem fer una miqueta el que es feia tradicionalment a les cases, substituir-ho per moniato, per patata, ens dona una miqueta aquesta dolçor i estem reduint una miqueta el sucre. Sí? O fins i tot, en versions més modernes, hi podem posar una miqueta de dàtil, que també ens dona una miqueta aquesta dolçor, però el que sí que afegiríem, per exemple, seria d'afegir-hi o un altre tipus de sucre, o afegir-hi mel, sí? Buscaríem...
O edulcorants, no? Que n'hi ha molts ara que substitueixen...
Correcte, tampoc. Els edulcorants tampoc serien interessants. Buscaríem endolcir amb aliments que ja siguin dolços de per si. Per exemple, ara, no?, que hi ha tantíssimes varietats de panellets, hi ha el tradicional de pinyons de tota la vida, però ara en trobem moltes. També podem aprofitar aquests que són com de fruites o de taronja o de coco, aprofitar també aquesta pròpia dolçor del fruit perquè agafi més cos.
És curiós que fa uns anys a les xarxes hi havia moltes receptes on s'utilitzaven aquests altres endolcidors, encara que siguin naturals, mel, l'estèvia, més últimament l'eritritol, que ho ha petat, i cada vegada més vas veient que tothom aposta per la fórmula d'endolcir amb productes naturals, no? Un plàtan ben madur, un dàtil, anem cap aquí, no?
Correcte, aniríem a poc anar-nos desplaçant, que si ara mateix hi ha algun oient que ens està escoltant i consumeix algun edulcorant, que tampoc ara ens entrin les alarmes. A poc anem reduint-ne la quantitat. Si ara, per exemple, em poso un parell de pastilles de sacarina, doncs passo a una i un cop el meu paladar ja s'ha ajustat, passem a mitja i poquet a poquet anem a reduint-lo i eliminant-lo de la nostra alimentació i potenciar-lo per aquests aliments dolços de per si.
És una batalla complicada, eh? Perquè tot el que compres, tot el que és processat, és molt i molt dolç. I ens encanta.
Sí, correcte. La indústria sap fer-ho molt bé, sap molt bé com buscar aquest gust que ens agradi, aquest gust que ens enganxi, la palatabilitat, que nosaltres li diem. Però bé, bueno, podem lluitar-hi. A poc seria anar buscant aquests productes, els que menys contingut en sucres ens aportin, i anar ajustant el paladar.
Tot és educar-lo, no?
Correcte, és educar-lo i no, el que no recomanaríem seria retirar-lo tot de cop, ¿vale? Perquè el sucre...
És addictiu, m'estàs dient? Hi ha mono?
Una mica, es podria dir que sí. Llavors, tampoc el cos tampoc no ho entendria. Una retirada molt agressiva, molt brusca, no l'entendria. Per tant, buscaríem aquesta progressió que dèiem, no? Si jo amb el cafè del matí m'hi poso dues cullerades de sucre, bueno, doncs passem a una i mitja. Un cop ja no noto que està amarg o ja me'l noto bé, de gust, doncs llavors passo una culleradeta. I així, a poc a poc, anar-nos adaptant a aquesta reducció del sucre.
Jo recordo que fa anys era incapaç de beure te sense la mica de mel per endolcir-lo. Per mi anaven junts, anaven de la mà, era impensable. I després de fer el camí aquest, d'educar el paladar, d'anar traient mica a mica, ja no tinc cap problema. Per mi el te ara és el te a soles, sense res. Però no és fàcil, eh?
No, ningú diu que sigui un camí fàcil, però de fet, quan ja hem aconseguit fer una miqueta aquest camí, aquesta transició d'anar deixant el sucre en un segon pla, el dia que tornes a provar, per exemple, el te que tu deies amb sucre,
m'embafa. Sí.
Ja no hi sabem tornar a aquest punt.
Per tant, si us hi poseu, es pot aconseguir. Ara, no és fàcil, eh? I acabem amb el consell del mes. Jo et volia preguntar per la vitamina C, perquè estem a la tardor, és època de refredats, i qui més qui menys se suplementa o recorre a la vitamina C amb suplement o pren sucs de taronja cada dia. Això ajuda o no ajuda?
Bueno, és el gran debat, el gran dilema, no? El gran mite que va passant de boca en boca. I em sap greu dir-te, Sílvia, que no ens ajuda a suplementar-nos i prendre vitamina C pel refredat.
Ara sí que han caigut uns quants mites aquí. No ajuda.
No ajuda. De fet, arrel d'aquesta dita popular que es va començar a fer, doncs hi van haver molts investigadors que a nivell de la ciència van començar a buscar, a investigar, a dir, bueno, a veure si això realment té una base científica i ens ajuda. Però les conclusions són una mica desalentadores i ens conclou que no hi ha una evidència científica que consumir vitamina C ens pugui ajudar ni a prevenir ni a curar refredats ni les grips. A més, no només això, sinó que també van reivindicar que tampoc escurça els dies d'un refredat ni en disminueix els símptomes. Per tant, si jo em prenc una vitamina C o un suc de taronja, me'l prenc perquè m'agrada, perquè gustativament m'agrada i m'hi sento bé. No? El que sí que ens pot ajudar una mica és a disminuir una mica potser el moc, perquè no deixa de ser un líquid i ens pot ajudar.
Perquè hidrata, però igual que un altre líquid.
Exacte, com faria l'aigua. De fet, si busquem hidratació, buscaríem l'aigua, no buscaríem un suc. Per tant, si estàvem pensant en menjar o suplementar-nos amb vitamina C per l'època de tardor, no estaríem en lo cert.
Aquest sí que és un gran mite que ha caigut ara mateix, el de la vitamina C i els encostipats. Anna Ferrés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta alimentació conscient. Que vagi bé la setmana i ens retrobem aviat. Adéu-siau.
Moltes gràcies a tu.
És ben curiosa aquesta proposta que us fem per arribar a 11:45. És la cançó She, ella, de la pel·lícula Notting Hill, versionada per Presuntos Implicados.
Tu traes a mi piel la sensación del hielo y del rayo de sol cuando me muestras como son todas las caras del amor. Soñar, reflejas en mi corazón.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara mateix passa un minut de 12:15 i a aquesta hora ens atem l'últim repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha tret a licitació el projecte de reforma parcial de l'edifici de la Casa de Cultura. Concretament, les obres tenen per objectiu ampliar l'espai de biblioteca, que a hores d'ara està situada dins l'edifici. L'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, ha indicat que el motiu principal i el més important del projecte és poder incloure les instal·lacions dins de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya. Actualment, a la Casa de Cultura hi ha una biblioteca, que per les seves dimensions i capacitat no pot estar inclosa dins la xarxa i per això volen realitzar aquesta obra. Aquestes obres contemplen fer-hi una ampliació de l'espai actual de 17 metres quadrats perquè pugui reunir les condicions necessàries. Els treballs s'efectuaran principalment a la planta baixa, on es reformarà l'espai existent per convertir-lo en una zona de lectura. Pallarès ha comentat que l'espai serà equipat des de la remodelació i ampliació de mobiliari fins als aparells informàtics per tenir totes les equipacions que necessita avui dia una biblioteca moderna. Es col·locaran diverses taules, prestatgeries adossades a les parets i prestatgeries centrals, i també un nou mostrador al costat de la porta d'accés. Sergi Martínez, nou regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola, prenia possessió com a nou regidor de l'Ajuntament durant el ple municipal d'aquest dimarts al vespre. Martínez s'incorpora al grup municipal d'Impulsem Olèrdola després de la renúncia presentada per Jordi Gómez. En el govern municipal, Sergi Martínez tindrà sota la seva responsabilitat les regidories de residus, joventut, equipaments municipals i turisme. Martínez manifestava sentir-se content, tranquil i encoratjat i esperava seguir el camí que Gómez havia iniciat amb tanta il·lusió i fermesa. A Xarcolant engega un nou projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals de l'Alt Penedès. El punt de partida d'aquest projecte serà la trobada oberta a persones interessades en la proposta, que organitzen el proper dijous 26 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Espai Conlavi de Sant Joan de Mediona. L'objectiu és recuperar les varietats que s'havien cultivat tota la vida a l'Alt Penedès. Es vol recuperar i conservar aquestes llavors tradicionals, no només per preservar el patrimoni agrícola, cultural i gastronòmic, sinó també perquè no es perdin ni puguin tornar a ser cultivades i utilitzades per la població local. A partir d'aquest octubre i fins al desembre del 2023, des del col·lectiu Xarcolant es duran a terme prospeccions etnobotàniques per l'Alt Penedès, cobrint principalment els municipis de Pontons, Sant Joan de Mediona, Sant Quintí i Guardiola de Font-rubí. Mitjançant entrevistes a gent gran, recollint els seus coneixements, s'espera també aconseguir llavors de diverses varietats tradicionals amb les quals reconstruir el llegat agrícola del territori. En aquest sentit, un cop s'hagin recopilat mostres de llavors antigues, caldran també persones a mort que vulguin ajudar a multiplicar-les per tal d'obtenir llavor renovada. El cementiri de Vilafranca se situa entre els finalistes del concurs de la revista Adiós Cultural. La revista organitza la 8a edició del concurs de cementiris que vol destacar l'interès històric, social, artístic i patrimonial dels cementiris espanyols, més enllà de la seva funció principal. El concurs està dividit en 4 categories: el millor cementiri, el millor monument, la millor activitat de portes obertes i la millor iniciativa mediambiental. El cementiri de Vilafranca, que està adherit a l'Associació Europea de Cementiris Significatius, ha quedat finalista en 2 de les categories: la de millor cementiri, gràcies, entre d'altres, a mausoleus com el d'Eugeni d'Ors, les seves tombes i variats elements ornamentals, així com la reixa de ferro perimetral, que permet una integració perfecta amb el seu entorn. I també ha estat seleccionat en la de millor activitat de portes obertes amb la visita teatralitzada nocturna. Aquesta visita organitzada pel Servei de Turisme de l'Ajuntament, on es poden conèixer les històries del cementiri entre explicacions i intervencions de diversos personatges.
Penedès en xarxa.
gairebé 6 minuts de 11:45. I apugem el volum per presentar la secció més ritme del programa, la que setmana rere setmana ens apropa la música. Avui és la nostra cita mensual amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández.
Tornem una setmana més amb el nostre espai musical, des d'aquí, des de Ràdio Sant Sadurní, com no, amb la veu habitual d'aquest espai, Ones de Música, la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní d'Anoia. Janet, com estem?
Pues molt bé, com sempre.
Entrant ja en aquesta tardor.
Sí, sí, sí.
I com van les coses al centre? Què teniu aquests dies, aquestes setmanes?
Doncs aquest mes d'octubre, el que queda d'aquest mes d'octubre, no tenim moltes activitats perquè encara estem en construcció. Però bueno, tenim com a novetat tenim el taller de musicoteràpia per a gent gran, que està anant molt bé, que agrada molt i hi ha molta gent contenta i això ens fa feliç.
La música alegre, no?
Ara. I a part d'això, doncs ara ja preparant moltes coses de cara al novembre, que ja serà a l'inici del non-stop.
Al novembre tenim una cita especial, no?
Sí, clar.
A tots els qui us dediqueu a la música.
Tenim Santa Cecília per allà il·luminant amb la seva música. I nosaltres preparem tota una setmana de petites activitats de més o menys gran format, però amb algunes obertes a la ciutadania que us explicarem més detall en el programa de novembre.
I tant, i tant. Avui en els propers minuts ens endinsarem ja en la quarta part d'aquesta secció, La meva petita història de la música. Sí?
Sí. Ja ho he explicat alguna vegada, això no pretén ser una història de la música, sinó per no explicar sempre el mateix, els mateixos autors de la mateixa manera, doncs la meva idea era explicar-vos músiques que han sigut importants al llarg de la meva vida, però ja posats, fer-ho una miqueta d'ordre, perquè així de pas fem això, una mica d'història, no?
Doncs va, arrenquem.
I en el darrer capítol vam parlar una mica del romanticisme i vam intentar aprofitar per parlar algunes autores franceses, compositores, dones, que, bueno, que com sempre amb aquestes històries són les grans oblidades i sobretot en aquella època que el lloc de la dona era la cuina i lo de més...
Costava.
Costava. De fet, algunes d'aquestes coses encara han de canviar bastant. Però ara parlaríem una miqueta d'aquest moment de pas entre el romanticisme i el que ha de venir després, que és un moment en què va haver-hi una explosió, que ja es va iniciar en el romanticisme, d'intentar il·lustrar el món, il·lustrar les emocions, il·lustrar els estats d'ànim. I és una època que viu molt en paral·lel amb les altres arts, especialment, per exemple, amb la pintura, no? I tenim doncs, impressionisme, expressionisme, bueno, totes elles, no? Una de les figures d'aquest moment de transició és el Maurice de Ravel, que està a cavall entre l'impressionisme, el neoclassicisme i l'expressionisme. I ens deixa obres tan visuals com la Pavane pour une enfant défunte, que us proposo que escolteu perquè realment veureu una miqueta aquesta gallina de piel que se't posa amb aquest tipus de música.
Doncs anem allà.
Thank you.
És una, veieu que és una música que expressa molt, que ensenya molt, que et posa com, no sé, això que dèiem, no? Una certa emoció. Un altre d'aquests grans compositors d'aquest moment tan impressionista, per dir-ho d'una manera, és Claude Debussy. De fet, és el que el consideraven el primer compositor impressionista, tot i que a ell no li agradava aquesta idea i ho renegava bastant. I la peça que avui voldria destacar és important per mi, perquè va ser una cançó que vaig cantar quan estudiava cant clàssic i li tinc una estima especial, i es diu Bonsoir, cantat per Véronique Gens.
L'escoltem. Quines notes més altes, no?
Sí. I que no, no es fa una miqueta... Perquè sí, és dramàtica, aquesta cançó. Potser també s'ha d'entendre una miqueta la lletra, però és el que dèiem, gallina de piel. Desgraciadament, pel camí ens deixem tropocientos mil autors i compositors i compositores. Però bueno, no és el que diem, eh? Fem una petita mostra de coses, i pel camí entre el romanticisme i el postromanticisme no podem no parlar de Richard Wagner, ja que justament ell és com l'explosió de les emocions, de les impressions, de paisatges, dels estats d'ànim, i com veureu en tot en aquest tros de, diguem-ne, postromanticisme, són cançons que no és casualitat que totes elles estan a bandes sonores de pel·lícules, no? Per aquest punt d'expressiu que tenen. De Wagner no cal dir-ne gran cosa, perquè suposo que tothom el coneix. Va ser un compositor, un director, i sobretot també va ser un innovador de les formes musicals. Perdó. I va escriure tot tipus de composicions, però... és molt, evidentment, molt conegut per les seves òperes. Però no posarem una òpera, perquè com que hem dit que estem parlant d'obres que han estat presents en moltes pel·lícules, posarem de Wagner, posarem la cavalcada de les Valquíries, que tothom reconeixerà.
Això és un canvi de un cop de volant important.
Total, eh? Total, absolut. I que, a més, veureu que està en més d'una pel·lícula. La cavalcada de les Valquíries és la introducció del tercer acte de l'òpera de l'Anell dels Nibelungs.
Com dèiem, canviàvem radicalment, eh?
Sí, sí.
D'estil.
Un dia es podria fer un quiz de la quantitat de pel·lícules i obres en les que surt aquesta melodia, perquè realment és...
Conegudíssima.
Conegudíssima. Doncs ara ja entrem de ple en el postromanticisme. I un dels autors més destacats, sense cap dubte, és Gustav Mahler. Ell va néixer el 1909 ja, ho diem, canviat de segle també. I va ser un compositor i director d'orquestra i d'òpera. La majoria de les seves composicions són sinfonies i lieds. Lieds, per si algú no ho sap, lied vol dir cançó. Val? I és una peça feta per veu, que es pot cantar en petit format o en més gran format, però normalment és això, cançó. Doncs ell va ser un gran compositor de lied. I la veritat és que per mi Mahler és un abocador de paisatges. És un d'aquests autors que podries posar-te'l i començar a veure això, paisatges i quadres, no?, inclús. I he escollit aquesta peça perquè va ser la primera peça que va aconseguir fer-me plorar d'emoció, perquè la trobo d'una bellesa especial i d'una emotivitat especial. I pel que dèiem de les pel·lícules, potser alguns de les reconeixereu com a banda sonora de la pel·lícula Morta a Venècia, de Luchino Visconti. Us proposo Adagietto, de la Quinta Sinfonia.
A veure... Aquesta peça, Genet, és bastant més llarga. Hem escoltat aquests dos minutets i mig que arrenquen aquesta sinfonia.
És que sap greu, clar, en aquesta secció poc sovint podem posar les peces senceres.
Però és un tastet perquè
és
després
tastet,
la gent
exacte.
Les vagi a buscar.
És exacte, és exactament això. És exactament això, fer venir gana.
És com l'aperitiu musical, eh?
Sí, exacte. És que, a més, aquesta en concret la trobo tan bonica que volia posar-ne un tros una mica llarg perquè pugueu entendre'm quan us comento això. Després, de Mahler també, com us deia, té moltes composicions vocals. I hi ha una que es diu Das Lied von der Erde, que és el cant de la Terra, que va escriure d'una forma bastant innovadora perquè ho va fer en format de sinfonia vocal per dos solistes i orquestra. I és un d'aquestes que us convido a buscar i a escoltar perquè realment és molt interessant com a obra. I canviarem al darrer autor del dia, de la nostra secció d'avui, que és un altre dels grans del postromanticisme, que també va ser compositor, pianista, director d'orquestra, innovador, que va ser Richard Strauss.
Poca presentació també, eh?
Sí.
Necessito Strauss.
Sí. Sí, sí. A no confondre amb l'altre Strauss, el dels valsos, no és el mismo. Doncs això, ell també va fer moltíssimes obres de molts tipus diferents i moltes òperes i molts lieds. I, per exemple, l'òpera que va fer, una de les òperes que va fer, que era Salomé, va ser un escàndol en la seva estrena per diverses raons. Una part per el que passava a les escenes del ball dels Set Bells, per exemple, i altres, però també per la forma de composició que va utilitzar, perquè era bastant avantguardista. I això va ser com una forma de donar-se a conèixer, tot i que amb ell no tenia cap interès, per lo vist, en ser ficat dins de la bossa de la gent innovadora i avantguardista. Però sí que ho era, i era un moment en què la tendència era d'anar buscant altres formes de composició, buscant altres maneres de fer música, i això va portar cap a persones com Schoenberg, que va ser un gran innovador de la forma musical, el dodecafonisme i la música atonal. Però, com us dic, Strauss en principi no anava per aquí, no tenia, almenys per el que sembla, intencions de fer coses tan extremes. I això, doncs, per acabar una miqueta amb aquesta secció, l'obra que us proposo és una altra obra que tots coneixereu moltíssim, que està molt lligada al món del cinema, que recordareu per pel·lícules com 2001, Una odissea a l'espai, de Stanley Kubrick.
Imperdible, també.
Eh? Imperdible. La peça és Així va parlar Zaratustra i espero que us agradi, que us hagi agradat la secció.
Doncs, Janet, amb aquesta peça, que tenim tan associada també al cinema, com deies, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
D'aquí uns dies tornem a fer més tastets de música.
Ok, aquí estarem.
Que vagi molt bé, gràcies. Adéu. Janet Porter, directora de l'Escola Municipal de Música.
Seguim estirant el fil que proposava la Janet Porter amb aquesta història de la música que avui ens ha dut al romanticisme i al postromanticisme, i acabem amb una cançó que és tota una declaració d'intencions, un homenatge a la música, aquest Music de John Miles. Així acomiadem aquest dijous 19 d'octubre al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem.